Mestres i professors tornen a la vaga a l'espera de les negociacions de dijous. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Talls de carreteres a primera hora, amb un col·lapse molt important de Barcelona en plena hora punta al matí, i ara mateix manifestacions. Aquest és el mapa de la vaga general de l'educació catalana avui, Joan Bota.
Amb un clima enrarit per la infiltració de Mossos d'Esquadra en assemblees docents i amb la petició de 400 euros al mes per acabar amb les vagues expressada per la portaveu de la USTEC al matí de Catalunya Ràdio, els convocants parlen d'un nou seguiment massiu del 70%, mentre que la Generalitat rebaixa la xifra al 32%, tot i que encara falten centres per comunicar dades.
Barcelona, Sara Cañete.
Van estar participant en aquesta manifestació que es troba en aquests moments a plaça Sant Jaume. El malestar per la gestió del govern creix. Avui, per primera vegada, els manifestants han demanat la dimissió de la consellera Niubó. Pendents, com dèieu, de la reunió d'aquest dijous, els sindicats insisteixen que és responsabilitat del govern desescalar aquest conflicte i que la revisió de l'acord que ja es va signar ha d'anar més enllà del sou. Laura Jané és portaveu de la CGT.
17 dies de vaga, tot un curs de jornades de mobilització una darrere l'altra no són només pels sous. Estem davant d'una situació d'emergència educativa.
Però tot i aquestes protestes, avui, al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tancat la porta a les pujades salarials que reclamen els docents. Es torna a remetre a les millores ja acordades amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT.
Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys, doncs, ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals.
Ara tornarem a aquestes protestes dels docents. Mentrestant, al judici pel cas Pujol, la Fiscalia acusa els fills de l'expresident de voler amagar la seva corrupció darrere la senyera. Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo no veu al darrere la presumpta operació Catalunya per acabar amb els independentistes i veu delicte.
No estamos simplemente ante dinero oculto en cuentas lejanas, sino estamos que se detallaron recursos públicos de forma consciente durante muchos años con un impacto económico real y medible.
Encara a Madrid, el pacient espanyol positiu d'antivirus ja té símptomes de la malaltia, però està estable i el seu estat no empitjora, Paula Brujats.
Sí, està aïllat al Gómez Ull amb febre i problemes respiratoris lleus. Els altres 13 passatgers continuen negatius asimptomàtics, però hauran de fer quarantena fins al 21 de juny. Ja són 10 els casos confirmats per antivirus i l'OMS dona per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però descarten que el brot creixi gaire més.
De Torre de Catalunya, la família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per Santiago La Iglesia per l'assassinat de la bibliotecària de Sant Benet el desembre del 2001 a Sabadell.
Acabada la instrucció de la causa, la família, que demana una indemnització de 600.000 euros, proposa apartar l'altre investigat, Xavier Jiménez, i crida a declarar una trentena de testimonis.
I en temps de cultura, avui comença el festival de cinema més prestigiós del món, el de Cannes, amb una edició que serà històrica pel cinema català. Enviat especial Marc Garriga.
Una dotzena de títols en presència catalana es podran veure a les diferents seccions del festival, incloses tres cintes que opten a la Palma d'Or i dues on es parla català. El festival obrirà avui amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson, el creador de la trilogia del Senyor dels Anells.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb Hansi Flick, que ha parlat avui, l'endemà de la Rua del Barça.
Emocionat encara per la quantitat de gent que va haver-hi pels carrers de Barcelona. Segons la Guàrdia Urbana, 750.000 culers van sortir per celebrar el títol de Lliga. L'entrenador del Barça també s'ha mostrat crític amb una de les imatges d'aquesta rua, de la Lamin agafant una bandera de Palestina. El sentirem al Catalunya Migdia. I el Girona aconsegueix un punt important per la salvació. Ahir va empatar un al Camp del Rayo, suma 39 punts, com l'Espanyol. I això és un punt més de l'equip que marca el primer equip que marca el descens.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia, doncs, després d'un matí molt complicat, ara la situació ja s'ha normalitzat. Sí que tenim trànsit dens, l'habitual d'aquesta hora, en diversos punts d'entrada i sortida de Barcelona, però la incidència més destacada és a la C55, entre Olesa de Montserrat i Esparreguera. La calçada està tallada en els dos sentits de la marxa degut a un camió que ha patit una fuita d'un dels bidons que transportava amb salfumant i amoníac. Hi ha uns 4 quilòmetres de cua, han començat a fer-se ja desviaments per la B112, en el cas dels turismes, i la la C58 en el cas dels camions.
Molt bé, ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Un temps que avui és especialment interessant perquè, Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Aquesta tarda s'esperen pluges que en alguns llocs poden ser importants?
Sí, més que importants pel que fa a gran quantitat de precipitació, pel que fa a intensitat, és a dir, poden caure amb facilitat 15, 20, 25, 30 litres per metre quadrat en poca estona. Per tant, sensació de tempesta aparatosa, en alguns casos amb calamar-se, i algunes quantitats fins i tot podrien ser una mica superiors, i l'àrea preferida per aquestes tempestes més fortes seria la zona prelitoral, Catalunya central, Pirineu més oriental i nord de la Costa Brava, però poden caure sempre amb una marcada irregularitat a qualsevol punt del país.
Doncs n'haurem d'estar pendents i allà on caigui, molta precaució, especialment per la gent que estigui a la carretera. Gràcies, Francesc. Fins ara.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Ho dèiem en començar, milers de mestres i professors es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar una rebaixa de ràtios, més personals i pujades salarials. Avui és la primera jornada de vaga de les 3 que hi ha convocades fins a finals d'aquest curs. I segons el Departament d'Educació, el seguiment és de prop del 32%. L'USTEC, el sindicat majoritari, ho eleva al 70%. De fet, el sindicat, que és qui lidera les protestes, assegura que si els donen 400 euros mensuals d'increment, podrien desconvocar les protestes. Barcelona Unitat Mòbil, Matilde Seoane i Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar. Doncs mira, aquí a plaça Sant Jaume, malgrat que han acabat els discursos que posaven punt i final en aquesta manifestació, encara queda moltíssima gent i han participat 26.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. És la primera de les 3 vagues generals que s'han convocat fins a final de curs. En aquest cicle de protestes en seran 17 en total i ha tornat a ser una demostració de força i del malestar que es viu al sector educatiu des de fa mesos. Aquest conflicte que s'arrossega i que aquest dijous s'intentarà reconduir en aquesta primera trobada entre el Departament d'Educació i els sindicats. Els representants dels treballadors diuen que l'acord actual no és suficient, però des d'USTEC situen que una pujada de sou, que podria ser de 400 euros al mes, el doble, per tant, del que ha proposat el govern, aquests 200 euros a 4 anys, seria o podria ser suficient, això sí, si el col·lectiu li dona el vistiplau. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat i són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
I recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és el doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros, allò que diuen ni patir ni per mi, no?
Entre els manifestants, aquí també els hem preguntat per aquesta reunió, la veritat és que ens diuen que tenen molt poques expectatives, que creuen que el govern no s'està fent el càrrec del que es viu i del malestar que hi ha als centres educatius, i per això insisteixen que més enllà del sou, això per ells va sobretot de recursos. És que no sé si...
A la segona hora del Catalunya migdia recuperarem aquestes protestes dels professors que estaven en aquesta manifestació, remarcant que no només demanen aquesta pujada de sou, sinó també, especialment, la rebaixa de les ràtios i també que hi hagi més recursos de cara a fer front sobretot a l'escola inclusiva. Com dèiem, la consellera d'Educació manté que l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres és vàlid i no dona cap senyal de voler anar més enllà pel que fa a l'increment salarial que demanen mestres i professors, Montse Poblet.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes de màxims que dificulten els acords i ha reiterat que no contempla arribar fins als 400 euros mensuals que proposen.
Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que quan no parlem amb docents, tothom el que demana a l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
De tota manera, dijous hi ha convocada una nova taula de negociació negociacions entre els sindicats i el departament en què es podrà veure si hi ha algun canvi en la postura de les parts després de la vaga d'avui. En la mateixa entrevista, Niubó ha parlat de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. Assegura que ningú va informar el seu departament d'aquest operatiu. Reclama explicacions, però evita qüestionar els comandaments dels Mossos.
És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi Departament d'Interior, no? Que es valori l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar aquestes explicacions del propi de la Direcció General de Policia.
Precisament demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per donar explicacions sobre aquest tema.
Doncs en línia amb aquestes explicacions, avui al matí de Catalunya Ràdio de la consellera d'Educació, el govern, que s'ha reunit aquest matí, també ha deixat entreveure que no hi ha pràcticament cap marge per millorar l'acord tancat amb UGT i Comissions Obreres i que suposa una mobilització, diu, de 2.000 milions d'euros. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha explicat que aniran a la taula de negociació dijous amb la voluntat d'escoltar el malestar dels docents. Palau de la Generalitat, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Mentre els docents es manifestaven a la plaça Sant Jaume, a l'interior del Palau de la Generalitat s'ha reunit el govern com cada dimarts. A la compareixença informativa posterior, la portaveu Sílvia Paneque ha defensat l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres i ha assegurat que el govern es reunirà dijous amb els sindicats amb la voluntat d'escoltar-los, però els ha demanat que siguin conscients que no hi ha més recursos econòmics per posar sobre la taula.
És un procés d'escolta, és una mostra també de que el govern manté la mà estesa per explicar l'acord arribat, per explicar el desplegament i per escoltar. Per tant, aquesta és la posició del govern en aquests moments i és la posició del Departament d'Educació. Ara hi ha d'haver un principi de realitat.
Encara relacionat amb l'educació, el govern ha aprovat avui tornar a reeditar l'anomenat val escolar de cara al curs que ve. Cada família amb fills a primària i secundària rebrà dos vals de 30 euros cadascun per comprar llibres i material escolar.
I mentrestant, Esquerra i els Comuns, que són socis parlamentaris del govern de Salvador Illa, reclamen a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que posi sobre la taula una proposta que permeti reobrir la negociació amb els docents. Junts per Catalunya creu que el govern ha fet fallida. Parlament, Jordi Corbalán.
Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui. Sentim la portaveu parlamentària dels Republicans, Esther Capella, i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach.
Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Nosaltres interpel·lem directament al govern, doncs, que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. Això és el que ha de fer el govern i deixar-se d'ocurrències.
Avui, que fa dos anys de les eleccions al Parlament, Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, assegura que el govern està en caiguda lliure. Sentim la líder juntaire, Mònica Sales.
Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
Junts i la CUP retreuen Esquerra i els Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen el cap de Josep Lluís Trapero. El Partit Popular i Vox també fan costat a les reivindicacions dels docents.
Més coses. Passant 13 minuts de les dues, la Fiscalia acusa la família de l'expresident Jordi Pujol d'intentar convertir el seu judici en un atac a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En la recta final del judici, el fiscal Fernando Bermejo ha defensat durant més de 4 hores els seus arguments perquè el tribunal condemni a penes que van dels 8 als 29 anys de presó als 7 fills de l'expresident Jordi Pujol. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo afirma que la família Pujol durant dècades s'ha beneficiat de la seva posició social i de la seva influència política per treure'n rèdit econòmic.
L'anàlisi del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba con los hechos investigados en este procedimiento. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
Si s'estafa Hisenda, diu Bermejo, perjudica l'estat del benestar i tots els ciutadans.
Quien defrauda a la hacienda pública no perjudica un ente abstracto, sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a la comunidad incluida Cataluña. Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90...
Ha assenyalat el fill gran de l'expresident com la persona que girava diners per feines que no havia fet i ha qualificat de pelotazos molts dels seus negocis.
No hay nada casualidad, no hay nada al azar, no hay prestación de servicios. Hay planificación, hay ocultación, hay beneficio indebido.
Ara intervé José Ignacio Ocio, advocat de l'Estat.
És un quart de tres de la tarda, fem una pausa i de seguida l'actualització de l'estat dels malalts d'antivirus.
Catalunya migdia.
Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor...
Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
En aquests 20 anys d'Obramat, hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
Ostres.
Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin 1x1 de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623 € amb 20 i amb els nostres tecnoavantatges.
Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
Catalunya migdia. Passen 2 minuts d'un quart de tres. El pacient espanyol positiu en antivirus ha començat a tenir símptomes. Està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla, a Madrid. La resta dels passatgers, 13, són negatius per ara, però se'ls allarga la quarantena fins al dia 21 de juny. El director de l'Organització Mundial de la Salut s'ha reunit avui amb Pedro Sánchez i a la sortida de la reunió ha donat per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però res fa pensar, diu, que el brot creixi gaire més. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia. Fins ara hi ha 10 casos confirmats d'antivirus. Són tots passatgers del creuer i l'últim és el pacient de Madrid que té febre, problemes respiratoris lleus i que està totalment aïllat de la resta de passatgers que des d'abans d'ahir estan confinats a Madrid. El director de l'OMS diu que és normal que surtin nous casos. Ha demanat avui als països que siguin estrictes amb les quarantenes, però Tedros Adhanom ha cridat també a la calma. Diu que res fa pensar en una explosió del brot.
There is no sign that we are seeing...
No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
El govern espanyol dona per acotada la crisi, però ni molt menys per acabada. Avui Pedro Sánchez ha defensat l'operatiu de rescat, també la feina dels seus ministres, tot i que ara el president de les Canàries els acusa d'amagar deliberadament el positiu del passatger espanyol.
Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. Y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil. Como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
El Ministeri de Sanitat diu que quan van arribar a Tenerife tots eren asimptomàtics i que és normal que surtin ara més casos pel llarg període d'incubació de la malaltia. Mentrestant, l'OMS ja ha localitzat la trentena de passatgers que van baixar en escales prèvies a Cap Verd i el creuer Ondios ja viatja cap als Països Baixos, on serà desinfectat.
La Fiscalia i la família d'Helena Jubany, assassinada el mes de desembre del 2001 a Sabadell, demanen 26 anys de presó per Santiago La Iglesia, el principal investigat pels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. També coincideixen en la proposta d'apartar de la causa judicial de manera provisional un altre dels investigats, Xavier Jiménez. Mataró, Marta Vallès.
L'advocat de la família concreta que demanen per Santi La Iglesia 20 anys de presó per assassinat amb traïdoria i 6 més per detenció il·legal. Unes peticions que coincideixen amb les de la Fiscalia. A l'escrit es recull que Helena Jubany va anar el 30 de novembre de 2001 al pis que compartien Santi La Iglesia i Montserrat Careta, que era la seva parella, i que d'allà ja no va sortir. Algú o algunes persones li van donar substàncies estupefaents que el van deixar en coma. Posteriorment, la van pujar al terrat del bloc, la van despullar, li van calar foc i la van llançar al buit. L'escrit de l'acusació particular també proposa el sobreseïment provisional de les diligències contra Xavi Jiménez, un altre dels investigats. Hi ha indicis que el vinculen amb els anònims que va rebre la víctima, però no en la participació directa en el crim. Salellas també demana que s'obri judici oral amb jurat popular contra Santi La Iglesia i apunta que l'acusació particular proposa 30 testimonis, entre els quals familiars de la víctima, membres de la Unió Excursionista de Sabadell, veïns del bloc on van trobar el cos i perits científics. El nom de Montserrat Careta no apareix perquè es va suïcidar a la presó. Després que es va reobrir el cas, l'estiu passat, es van presentar noves proves i Santi La Iglesia va ingressar per primera vegada a la presó, el mes de novembre. Aquest 8 de gener va sortir en llibertat provisional amb mesures cautelars.
La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer d'habitatges, que és el que reclama Junts per Catalunya, Pilar García.
Sí, en una entrevista a l'ACN, Rodríguez ha assegurat que l'objectiu del govern espanyol és construir habitatge social, però que, mentrestant, aposten perquè rebaixin els lloguers amb tots els instruments possibles.
El gobierno puede asumir ese coste, que en definitiva es la no recaudación. Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo. Y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para bajar esas rentas. Y estas rentas se pueden bajar con incentivos fiscales.
El mes passat, Junts va tombar la pròrroga dels lloguers i va presentar una proposició no de llei amb deduccions del 15% en l'IRPF per a les quantitats pagades en la hipoteca o el lloguer. Els comuns veuen de bon ull la proposta d'incentius fiscals. Ara bé, si es lliga amb la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer.
I mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones pel procés de regularització de migrants en equipaments municipals. A partir de demà, els residents a la ciutat, sense padró, també podran demanar papers a la Fira de Montjuïc, pràcticament un mes després que s'iniciés el procés, Marriera.
La tinenta d'Alcaldia de Drets Socials a l'Ajuntament, Raquel Gil, ha avançat que dels 24.000 informes de vulnerabilitat tramitats fins ara, 10.000 ja s'han fet de manera online a persones ja ateses pels serveis socials. La novetat és que a partir de demà, com deies, també atendran persones sense padró que puguin acreditar, això sí, la residència a la ciutat.
I ara el que estem fent és muntant el dispositiu de la següent fase. En aquests moments estem atenent des d'aquí persones amb residència a Barcelona, també a partir de demà, que no tinguin l'empadronament, però que puguin acreditar aquesta residència a la ciutat. I, per tant, necessitàvem, com dèiem, d'un espai i d'uns professionals que facin doncs, aquesta comprovació de documentació.
Els tràmits se centralitzaran al pavelló 2 de Fira de Barcelona, que funcionarà de 8 del matí a 10 del vespre i només quedarà una oficina d'atenció al ciutadà de la de Monumental que continuarà fent papers per la regularització. Un procés complex que genera molta ansietat, segons el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que assegura que hauria anat bé una llista orientativa sobre tots els documents necessaris per tal d'acreditar aquests 5 mesos d'estada ininterrompuda a Espanya.
El Tribunal Suprem descarta que els treballadors interins de les administracions públiques puguin passar a ser fixos si abans no han aprovat unes oposicions, Jordi Canal.
Sí, en un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem dictamina que només es pot convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i que per això han encadenat aquests contractes temporals. Per als que no han superat unes oposicions, considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o la Seguretat Social perquè obri un expedient sancionador. Aquesta nova sentència del Suprem arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'Estat espanyol no es compensava degudament.
D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Anem a la informació internacional. Keir Starmer s'aferra al càrrec de primer ministre britànic davant la revolta interna del seu partit, el laborista, després de la desfeta electoral de la setmana passada. Starmer ha afrontat avui la crisi assegurant que el seu executiu seguirà governant i que no activarà cap procés de canvi de lideratge. Una vuitantena de diputats laboristes li demanen que faci un pas al costat i dos als càrrecs del seu propi govern han plegat en desacord amb la línia política de la formació. Londres, Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia. Starmer desafia les crides d'un sector del seu partit que li demana la dimissió i insisteix que no plega. En el Consell de Ministres d'aquest matí, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria la mateixa inestabilitat que va protagonitzar el Partit Conservador en l'època de Boris Johnson, Liz Truss o Rishi Sunak. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat a l'acabar el Consell de Ministres.
Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
Starmer hauria demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però, per ara, el procés no ha començat, com ha explicat el ministre d'Empresa, Peter Kyle.
No s'ha activat res. Estic a punt d'anar a parlar amb Brussel·les per continuar treballant per aprofundir en una relació en benefici de la Gran Bretanya. Estem treballant intensament en els grans problemes que afronta el país i Keir Starmer està mostrant un lideratge realment ferm.
En paral·lel, alguns diputats laboristes volen activar el procés de primàries i que Starmer estableixi un calendari de retirada. Però han de consensuar un candidat, per ara sense èxit. S'especulava que l'actual ministre de Sanitat, Wes Streeting, s'hi podia postular, però no ha fet el pas.
Israel aprova una nova llei per donar cobertura a l'execució dels palestins condemnats pels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023. La norma, creada amb caràcter retroactiu, implica la creació d'un tribunal mixt civil i militar. Es preveu que més de 300 palestins siguin jutjats gràcies a un text denunciat per les organitzacions pro-drets humans. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Per un aclaparador 93-0, el Parlament israelià va votar ahir a favor d'establir un tribunal especial per jutjar els palestins sospitosos d'haver participat activament en els atacs del 7 d'octubre del 2023 i que estan detinguts des d'aleshores. La nova llei contempla que el càstig que s'apliqui als que siguin decretats com a culpables pugui arribar a ser la pena de mort i que els judicis siguin televisats. Semblances amb el judici a l'oficial del nazisme Adolf Eichmann de l'any 1962, que en cap cas són casualitat. Yulia Malinovsky és una de les diputades que ha promogut la llei.
Aquests judicis són els judicis dels neonazis moderns, com el judici d'Eichmann, però a una escala molt més gran. Això passarà als llibres d'història. Els nostres fills i nets ho descobriran més tard. També quedarà als arxius estatals per sempre.
Eichmann és l'última persona que va ser executada a Israel fa 64 anys, però la pena de mort ha tornat a la primera línia de l'actualitat amb les mesures preses últimament pel Parlament israelià, sobretot la recent que determina la pena capital pels palestins de Cisjordània culpables d'assassinar un ciutadà israelià. Les organitzacions humanitàries posen el crit al cel davant el que cataloguen com una deriva autoritària que va en direcció contrària a la tendència internacional.
I decisió polèmica a Brussel·les. La Comissió Europea ha convidat una delegació del govern dels talibans de l'Afganistan per abordar el retorn dels migrants afganesos al seu país. La decisió està portant cua no només perquè preveu deportacions, sinó perquè la Unió Europea no ha reconegut mai el règim islàmic de Kabul. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
Hola, bon dia. La Comissió Europea diu que serà una reunió tècnica i nega que això impliqui acceptar els talibans com el govern legítim de l'Afganistan. El portaveu comunitari, Magnus Lambert, ho ha desvinculat.
Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius. No és res nou.
La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, s'escuda dient que actua a petició d'una majoria de països comunitaris.
Els estats membres van demanar a la comissió que coordinés aquests contactes tècnics per retornar afganesos que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea i que suposin una amenaça per la seguretat.
I assegura que ja hi ha hagut una reunió aquest gener a l'Afganistan entre una delegació europea i una dels talibans talibans per parlar del retorn d'immigrants. I tot això, malgrat que el club comunitari té sancions aprovades contra diverses figures del règim fonamentalista, que en cas de venir a Brussel·les per reunir-se necessitarien un visat especial perquè tenen prohibit viatjar a la Unió. Segons l'ONU, per a la població civil, l'Afganistan és un cementiri dels drets humans, sobretot per a les dones i les nenes. L'any passat, la majoria de peticions d'asil a Europa van ser d'afganesos.
El papa, Lleó XIV, tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona. La fèrula està carregada de símbols gaudinians i interpreta justament la Torre de Jesucrist que el pontífex inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tarragona, Coia Ballester.
Segons ha pogut saber Trescatinfo, ciutadans del territori d'origen de Gaudí financien un bastó, una fèrula papal, perquè Lleó XIV la faci servir durant la missa que farà la Sagrada Família. Del disseny se n'ha encarregat Joan Serramià, escultor i joier, que ja ha dissenyat dues escultures de l'arquitecte. Serramià explica a Trescatinfo com serà aquest bastó.
A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats.
La fèrula té molts més detalls, com el pal del bastó, que té fustes dels cinc continents. El Joan Serramià regala el disseny i els materials els posa al territori d'origen de Gaudí, és a dir, ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona, i ara s'hi han afegit els feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet. Faltarà que el papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
Un advocat de Girona s'ha convertit en el primer advocat de Catalunya que arriba als 100 anys i continua treballant. No és cap desconegut a la ciutat, és Ignasi de Ribot i de Batlle. Va ser alcalde de Girona entre el 1972 i fins al 1979 i des del Col·legi d'Advocats li han fet un homenatge. Girona, Fèlix Martín.
Ignasi de Ribot ha agraït el reconeixement, ha escrit el llibre d'honor del col·legi. Fer 100 anys no costa gens, lo difícil és fer d'advocat. I en declaracions a Catalunya Ràdio afegeix que no té previst de plegar.
Estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida. Amb discursos, amb alegries.
Camina amb bastó i encara va al jutjat sovint. Es queixa de la lentitud de la justícia.
Pensi que quan vaig començar a Girona hi havia un jutge de primera instància d'institució. Prou. I ara n'hi ha molts. I és un assumpte que és el que s'han de plantejar.
Ignasi de Ribot i Batlle és el primer advocat de Girona que arriba als 100 anys exercint la seva professió. Només n'hi ha un altre en actiu més gran a tot l'estat. És un seu col·lega de Múrcia que n'ha fet 102.
Més coses, els productors de cireres de les Terres de l'Ebre preveuen una bona campanya, fins i tot millor en termes de producció que van tenir l'any passat. Els agricultors confien en no patir danys per les pluges, ja que les varietats més sensibles ja s'han collit. Tortosa, Jordi Barranca.
El temps durant el mes d'abril ha permès avançar uns dies l'inici de la campanya i això és positiu. Jaume Leu, responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos de Terres de l'Ebre.
Un any com enguany, on l'abril ha sigut sec i calent, ha fet que comencem la campanya amb la cirera perfecta per exportar. Ara, aquests dies, ha fet unes pluges i hem arribat a aquest punt de, amb cuidado, ojo el que s'exporta perquè podria haver problemes.
De fet, ara ja estan collint altres varietats no tan delicades com la Red Pacific o la Fisco. Pel que fa als grans productors, preveure una campanya amb millors xifres que les de l'any passat. Eduard Cedó, director general de Serima Xeres, la principal productora.
Veient com han començat aquestes primeres setmanes de campanya i sent conscients del que ens espera, podem arribar, crec que enguany, als 4 milions de quilos fàcilment i que ens permetrà obrir nous clients, créixer amb els clients que ja treballem.
El preu inicial confien que sigui al voltant dels 10 euros al quilo amb distribuïdors i intermediaris a banda. La cirera s'exporta sobretot a la resta d'Europa.
I anem a una notícia, un punt sorpresa. Leo Messi compra les antigues galeries Via Wagner al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, abandonades des de fa dècades. La intenció és reformar-les i convertir-les en un complex d'oficines de lloguer, Mireia Salà.
Sí, l'operació, per valor d'11 milions i mig d'euros, s'ha fet a través de l'empresa del jugador, la Socimi Edificio Rostower, que ja és propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Les galeries Via Wagner, de 4.000 metres quadrats i una terrassa, es troben en estat d'abandonament des que van tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris dels locals, prop de 90. Una empresa d'inversió els ha anat comprant fins a tenir el control de les instal·lacions i és la que ara les ha venudes a Leo Messi.
Passant 4 minuts de dos quarts, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Aquest diumenge i tots els festius,
el Cort Inglés de Plaça de Catalunya Diagonal i el supermercat de Francesc Macià
obren de 12 a 8 de la tarda.
Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
Molt més fàcil i còmode.
Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
el Cort Inglés de Plaça de Catalunya Diagonal i el supermercat Francesc Macià
obren de 12 a 8 de la tarda.
Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento más de 120 centros con más de 5.000 coches en bandeja, música pa tus orejas. Solo esta semana, no lo olvides, en Ocasión Plus tu coche lo consigues. ¡Ven!
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
Frenar el feixisme espanyol i català.
Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell.
Rufiti. Rufiti. Rufiti.
Catalunya migdia.
Passant 6 minuts de 2 quarts.
Tu me juges pas. Mais non, jamais.
La pel·lícula La Venus Electric inaugura aquest vespre la 79a edició del festival de cinema més prestigiós del món, el de Canes. El cinema català hi serà ben present entre avui i el 23 de maig amb una dotzena de títols on hi ha involucrades productores catalanes o professionals catalans. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
La xifra de participació catalana en aquesta edició de Canes és una xifra mai vista. Hi ha 3 pel·lícules que optaran a la Palma d'Or amb presència catalana. A El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, ha participat l'ISEC. A Marga Navidad, de Pedro Almodóvar, trobem l'actor Quim Gutiérrez i el director de fotografia Pau Esteve Birba. I a La Bola Negra, dels Javis, hi ha música de Raúl Refri i fotografia de Gris Jordana. També se sentirà parlar català amb Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la Boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. Fast and Films hi ha col·locat 3 coproduccions, l'Escà Concurt, i Sergi López i Albert Serra també presenten pel·lícula. Però de moment avui aquesta comèdia romàntica lleugera però entretinguda de La Venus Electric obrirà una nova edició amb una gala on s'entregarà la Palma d'Or honorífica a l'artífex de la trilogia del Senyor dels Anells, Peter Jackson. La catifa vermella està pràcticament a punt, tot i que aquest any rebrà menys estrelles de les habituals per la manca de grans produccions de Hollywood. El director general del certamen, Thierry Frémaux, confia que hi tornaran l'any vinent quan acabi, diu, aquesta etapa de fusions i replantejaments de futur que estan vivint les majors.
I ara literatura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada dels lectors en el seu últim llibre, Comiats, i confirma a Catalunya Ràdio que serà l'últim llibre que escriurà i que no farà marxa enrere. El prestigiós escriptor anglès visita Barcelona per presentar la seva darrera novel·la i per participar en el festival En altres paraules. Barcelona, Montse Camps.
Als seus 80 anys, l'autor de novel·les com El sentit d'un final, la seva obra més cèlebre, explica que no va ser una decisió senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar.
Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
Comiats, publicat per Angle i Anagrama, reflexiona sobre la persistència de l'amor o la necessitat d'aprendre a dir adéu, i un tema recurrent a la seva obra, la memòria.
La memòria és molt, molt estranya. Per mantenir la salut mental, hem de creure que és una cosa sòlida en la qual podem confiar, però sovint els nostres records no són els que pensem que són, inevitablement. Sobretot els nostres records preferits, els que hem explicat més vegades, són els menys fiables perquè quan els expliquem, el cervell els va canviant una mica.
Barnes parlarà avui mateix de la seva obra i el seu comiat a l'Entre Paraules, organitzat per Caixa Fòrum Barcelona, i llegirà un text inèdit fet expressament pel festival.
Més coses. creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials, segons l'informe del sector que ha fet la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any i els nous continguts creixen més d'un 30%. Marc Ruiz.
La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram i moltes de les publicacions se les troben els usuaris suggerides per la plataforma perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloret assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i ara per ara no té rostre.
Estem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
Segons Lloreta, les dades també indiquen que qualsevol inversió en contingut en català a les xarxes té un retorn immediat.
Són diners ben invertits i, per tant, si l'administració inverteix diners en el català digital, veu resultats ràpids i això és molt positiu.
Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua. A les Illes Balears, menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
I una última cosa abans dels esports.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica...
3CAT farà en directe els grans programes d'entreteniment de la casa durant la celebració del 3CAT en viu el cap de setmana, com sentiu, del 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona. Estel Coletes.
L'audiència podrà veure de prop un especial del Polònia i del que no surti d'aquí, els càstings en directe de l'Atrapa'm si pots amb Llucia Ferrer i una marató d'entrevistes encadenades al set del Col·lapse. També hi haurà l'APM amb Joel Díaz fent en directe el Però vostè qui és, presentadors del Cuina recreant el programa amb la participació del públic, i Roger Escapa fent el suplement de Catalunya Ràdio de diumenge. Per assistir a les activitats, cal reserva prèvia al web de 3CAT.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la ressaca de la multitudinària Rua del Barça.
Gairebé 750.000 culers van sortir al carrer per celebrar el títol de Lliga.
Al final penses, és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
Lamine Yamal, ara el sentíeu, i la resta de jugadors i staff van tornar a emocionar-se amb la gent que va sortir als carrers de Barcelona ahir per celebrar el títol de Lliga. Segons la Guàrdia Urbana, van sortir 750.000 aficionats per seguir aquesta rua. La celebració ha deixat algunes imatges, com la de Lamine amb la bandera de Palestina. D'aquesta imatge, de la rua en general, i també del partit que el Barça té de Lliga demà amb l'Alavés a Vitòria, n'ha parlat fa una estona el tècnic Hansi Flick. Ramon Salmurri.
Sí, ja sap, Laia, que les festes l'endemà es paguen i avui hi ha hagut una sessió suau d'entrenament amb gestos visibles de cansament per part dels futbolistes i per això Hansi Flick intenta portar l'equip a l'estadi mental competitiu. A part dels objectius individuals, treu pit pel creixement que ha tingut l'equip durant aquesta temporada i ho significa, per exemple, amb el rendiment defensiu i s'alinea amb el vestidor en aquest objectiu d'aconseguir els 100 punts, és a dir, guanyar els 3 partits que queden.
El nostre objectiu són els 100 punts i per aconseguir-lo hem de guanyar els 3 propers partits. És el nostre objectiu per aquests propers 3 enfrontaments. Hem celebrat molt, però també és possible seguir jugant bé.
Per tant, no esperis rotacions massives d'un Hansi Flick que reconeix que està molt satisfet per la seva renovació. Es farà oficial aquests propers dies. Ell volia renovar fins al 2028. El club pretenia fer-ho fins al 2029 i han arribat a aquest acord de 2028 més ampliació d'un any. Un Flick que reconeix que els últims dies, després de la mort del seu pare i de la consecució del títol de Lliga i la Rua, li han demostrat que Barcelona és el seu lloc vital. També la Rua i les imatges d'emoció de la gent. I és per això que ha estat crític també amb la imatge de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina.
A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres. Quan veig la gent pel carrer amb llàgrimes als ulls, molt emocionats, estaven molt contents d'haver guanyat la segona lliga consecutiva i demostra per què som aquí, per fer feliç a la gent.
Why we are here? We are playing football to make the people happy.
Doncs el El Barça, que es va recuperant de la rua, de les celebracions, pensa ja en aquest partit de Lliga de demà al Camp de Vitòria. I ahir també es va jugar un partit de Lliga. El va jugar el Girona, que va salvar un punt importantíssim per la permanència.
Penjada cap al segon pal. Hi ha una rematada, rematada! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Sabeu qui ha sigut? Sabeu qui ha sigut? Sabeu qui ha marcat? Estuani! Marc Estuani amb el cap. Una l'havia de tenir l'uruguaio, que amb el cap...
Estuani, en extremis, va empatar un al partit del Girona al Camp del Rayo, i el Girona ara ha sumat 39 punts, dos més per sobre el descens d'Eduard Solà.
Sí, això vol dir que el Girona haurà de continuar patint per la permanència, perquè a falta de dues jornades pel final de la Lliga, com dius, té dos punts d'avantatge respecte al descens. Falten tres partits, 9 punts en joc, dos partits a casa i una fora. Tot plegat després de l'empat d'ahir a última hora al Camp del Rayo, a Vallecas, amb un gol d'Estuani al minut 90. El Rayo Vallecano havia marcat el 86. Estuani no s'havia entrenat durant tota la setmana perquè tenia mal en un genoll i es va infiltrar per poder jugar, encara que fos pocs minuts. El capità va rematar de cap un córner i va fer el seu quart gol de la temporada. Això sí, el primer de jugada.
La verdad que una sensación de euforia máxima conseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil. Y para nosotros conseguir esto hoy es la vida. Este punto a nosotros nos da mucha importancia porque, bueno, estamos en una situación complicada y ahora cada punto es clave, cada momento, cada jugada, hay que darle valor a todo. Y creo que bueno, veníamos con la ilusión y las ganas de ganar, pero bueno, sabemos que aquí es muy difícil.
Són declaracions d'Estuani a Movistar, que com Mitchell vol centrar-se en el partit de dijous a Montilivi contra la Real Societat. El Girona, amb 39 punts i empatat amb 3 equips més, necessita fer 3 o 4 punts per salvar-se. Dijous ha de rebre la Real Societat, diumenge haurà de jugar al camp de l'Atlètic Madrid i acabarà a casa contra un rival directe, l'Elx.
I l'empat del Girona-Vallecas ha fet que l'Espanyol baixi fins a la 17a posició i que estigui igualat a 39 punts amb el Girona, però també amb el Mallorca i l'Elx. I això converteix el partit de demà que tenen contra l'Atlètic Club en la primera de les tres finals que queden. Jan Ortúzar.
Un partit que és clau, ja que l'Espanyol es troba tan sols 2 punts per sobre el descens, que marca l'Alavés, i 3 punts per sobre d'un Llevant, que està en una dinàmica positiva. Els llevantins porten 10 dels últims 15 punts d'un Espanyol que només n'ha aconseguit un. I és que l'Espanyol sembla que viu el dia de la marmota i no guanya des del 22 de desembre, quan es va imposar precisament contra l'Atlètic Club per 1-2. Des d'aquell dia, Sant Mamés ha aconseguit 6 de 54 punts possibles. Per revertir la situació i aconseguir certa tranquil·litat per a aquestes últimes setmanes de Lliga, des del mateix Espanyol han decidit posar ofertes a la botiga perquè tothom vagi al partit de blanc i blau, es crearà un mosaic amb l'ajuda de les grades abans del partit i, si algun abonat no pogués anar al partit, pugui cedir l'entrada a algú altre gratuïtament i creeixi un ambient propici de cara a demà. A banda, avui a 4:45 de la tarda parla l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
I el Madrid sent que cada dia que passa té més a prop el sí de Mourinho. El tècnic portuguès diu que quan acabi la Lliga Portuguesa, que això passa aquest cap de setmana, parlarà del seu futur, Marcos García.
Fixa't, el mes de març Mourinho parlava de seguir el Benfica la pròxima temporada i fins i tot ampliar el seu contracte amb l'equip portuguès. Ahir li preguntaven pel seu futur i havia canviat. Demanava respondre a partir de dilluns. Això que dius tu, exactament. Dilluns de la setmana vinent. Aquest canvi de Mourinho l'interpreten a Madrid com un petit gest. A Mourinho li preguntaven ahir, després d'empat amb el Braga, si la possibilitat que el Benfica acabi la temporada fora de la Champions influirà o no en la seva decisió de futur.
Yo no estoy hablando del Real Madrid. Estoy hablando de Benfica. El trabajo que hemos hecho para mí no va a cambiar por terminar segundo o terminar tercero. No es esto que va a influir en mi futuro.
Mourinho, com us dèiem ahir, té una clàusula de rescisió de 3 milions d'euros per resoldre aquest any de contracte que té encara Portugal amb el Benfica. I imagina l'Aia si el Bernabéu tenen clar que serà Mourinho, que han mirat algun nom més, però ens diuen que a hores d'ara, realment, a aquesta hora, no hi ha pla B.
I estem parlant molt de la Lliga i hem parlat de les situacions a l'Espanyol i al Girona, a la zona de descens. Queden 3 jornades perquè acabi la Lliga i avui comença la jornada 36. El Barça, evidentment, ja és campió, però queda molt per decidir a la zona baixa i, per tant, ja es comencen a jugar partits molt importants, Maria Chesena.
Sí, jornada intersetmanal decisiva que comença avui a les 7 de la tarda amb un Celta-Llevant.
Els valencians ara mateix penúltims han de guanyar per sortir del descens. Una mica més tard, a les 8, el Betis rep l'Elx. Els de Pellegrini volen blindar la Champions davant un Elx amb 39 punts que necessita puntuar en aquesta zona baixa tan atapeïda. I per tancar la jornada d'avui, a 2:15, l'Atlètic de Madrid visita el Sadar. Demà dimarts, a part de l'Alavés Barça i de l'Espanyol Atlètic Club, es disputa també el Villarreal-Sevilla. Els andalusos arriben amb només un punt d'avantatge sobre els catalans, mentre que els de Vitoria ara mateix són 18ens. Es troben 2 punts per sota. El Girona rep dijous la Real Societat a Montilivi, una jornada que es tancarà amb el València-Rayo i un Madrid-Oviedo que ja és pur tràmit. Passen 4 minuts, una mica més, a 3:15. Farem una pausa i després...
El resum de dues persones que han contribuït i molt a fer un salt qualitatiu a nova temporada.
Parlarem d'aquestes persones, del comiat dels tècnics al Sabadell de Waterpolo.
Catalunya migdia.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
Esclat. Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
I després a cala meva maraula.
Mm-hmm.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
I en bàsquet, falten 4 jornades perquè s'acabi la lliga regular de l'ACB. Encara no estan certificats del tot els play-offs. El Barça hi serà segur, també hi podria entrar la penya, i altres equips catalans el que volen fer és certificar la permanència. Però enmig de tot això, Ernest Macià, el que fem és començar amb una última hora del Barça.
Doncs sí, un jugador que retira, Jan Veselý, el pivot titular durant les últimes temporades, aquesta no perquè ha estat una mica més lesionat. Jan Veselý es retira als 36 anys. Estem parlant bé d'un jugador que és una llegenda del bàsquet europeu, que va guanyar doncs amb Jelko Bradovic una Eurolliga, que va estar una Final Four el 2010 amb el Partizan, però que entremig va passar per l'NBA i va jugar als Washington Wizards. I el Barça, bé, ja ha estat 4 anys, ha guanyat una Lliga i 3 lligues catalanes, ja no estava en el seu, diguem-ne, prime de la carrera, però tot i així ha ofert grans actuacions, i és veritat que últimament les lesions l'han llastat, ja porta una miqueta més d'un any alternant doncs infermeria i pista, i finalment avui doncs ha anunciat que l'any que ve, Laia, en un comunicat a Instagram, diu: ens veurem a les grades.
Molt important per a que tu has dit, no? Però després de demà anirà dimecres i anirà dijous i dissabte tindrem un altre partit. Doncs la nostra filosofia, tu saps qual és, i és el present immediat, i és la nostra filosofia, i no canviarem ara quan no hi ha més que 3 setmanes per al final de la lliga regular.
I aquest que sentíem, Laia, era el Moncho Fernández, el tècnic del Girona, perquè la realitat s'imposa. Hi ha jornada de la Lliga CB intersetmanal i avui tenim un gran duel per la desena posició. El Girona juga a casa, rep el Baxi Manresa. A la primera volta, el Girona va guanyar l'últim segon amb una cistella de Martínez Gueven, 95-97, i actualment el Girona té una victòria més que el Manresa. Si el Girona guanya, pràcticament desplaçarà el Manresa de la lluita per aquesta desena plaça. Però si el Manresa guanya i guanya per més de 2, la lluita per la desena posició, és a dir, places europees, poder negociar places europees de cara a l'any que ve, estarà Laia més viva que mai.
I a Sabadell, a pocs dies per la tornada dels quarts de final de la Champions femenina Waterpolo, avui s'han acomiadat els tècnics dels dos equips. Tant el femení com el masculí renoven els entrenadors per la temporada que ve, David Huach.
Aquest matí, doncs, s'han oficialitzat els relleus a les banquetes dels equips masculí i femení del Club Natació Sabadell. David Palma deixa l'equip femení després de 9 anys en el càrrec i d'haver assolit, entre molts altres títols, 3 lligues de campions. Quim Colet, per la seva banda, acaba cicle a la banqueta del masculí del Sabadell després de 8 anys en els quals sobresurt el primer títol europeu de la història de l'entitat, l'Eurocup, assolida el 2022. En tots els casos, s'ha de parlar d'una separació ben amistosa i entre agraïments mutus, tal com ha quedat palès a la roda de premsa d'aquest matí i tal com verbalitza precisament el president del Natació Sabadell, Claudi Martí.
El resum de dues persones que han contribuït i molt a fer un salt qualitatiu en el waterpolo, com a Sabadell, més enllà dels títols, més enllà dels èxits esportius, sinó amb l'evolució que hem fet aquests anys, amb l'estructura professional, amb la professionalització, amb el compromís, amb el treball, amb tot el que nosaltres creiem que és la base, doncs, perquè el waterpolo i l'esport del Comitè de Sabadell estigui al més màxim nivell.
David Palma plega de mutu acord amb el club per engegar el que serà una renovació profunda que anirà més enllà de la banqueta, també afectarà ostensiblement la plantilla. Mentrestant, Quim Colet marxa del Sabadell per una decisió personal.
És dimarts i ja teniu disponible un nou capítol de Ràdio Volta, el podcast de Ciclisme a Catalunya Ràdio, i en aquest nou episodi, Isaac Vilalta, analitzeu la figura de Paula Blasi amb algú que la coneix molt bé.
Segurament amb la persona que la coneix millor, el seu entrenador, que ha estat amb ella des dels seus inicis. Fran Escolà ens detalla com era la Paula del primer dia, com ha millorat i, sobretot, on pot arribar.
Ho he de parlar amb ella, però al final li seré molt clar, eh? Al final pot arribar on vulgui. O sigui, arribarà on vulgui. Ara simplement hem de seguir pulint cosetes, veure també on podem encara destacar més, perquè segurament tenim un potencial allà per descobrir. I jo, al final, la meva finalitat és aquesta, analitzar-ho tot i donar-li a ella totes les eines possibles per ser la millor.
És una conversa tècnica molt profunda en què Fran Escolà reconeix que Paula Blasi, amb només 23 anys i ja entre les millors del món, té encara molt marge de millora. L'entrevista completa ja disponible a Ràdio Volta, a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
Parlem de golf a les portes d'un nou major, el campionat de la PGA dins aquest circuit estatunidenc. Un altre dels circuits, el LIV, organitzat per fons a l'Aràbia Saudita, no passa pel seu millor moment i fins i tot perilla el seu futur. Carles Vila.
De fet, tot està a l'aire en aquests moments esperant que, una vegada s'ha anunciat la retirada del Fons Econòmic dels Emirats Àrabs, el major inversor des de la creació del LIV, un altre gran patrocinador preferentment nord-americà, es faci càrrec del circuit. L'actual temporada està assegurada, fins i tot també podria arribar els diners per la següent, però ara mateix el LIV sembla estar ferit de mort. El basc John Ram, que acaba de arreglar la seva situació amb el DP World Tour, no es vol preocupar abans d'hora.
Cuando vinimos al LIV, cierto riesgo, sí que éramos conscientes en ese sentido. Pero de ahí ya no sé, como hay incertidumbre en el futuro, yo creo que como humanos es muy fácil imaginar un futuro bastante peor de lo que de verdad puede que vaya a ser. Así que me voy a preocupar en lo que puedo, que es esta semana y la que viene y la siguiente y poco a poco y jugar los torneos que tenemos, que bueno, como sabemos que tenemos hasta final del año, aún quedan muchos meses para que para el equipo del LIV salga con un plan nuevo, ¿no? Así que no me quiero preocupar mucho en ese sentido.
Ram, juntament amb el català David Puig, serà aquesta setmana el PGA Championship a Pennsylvania, a l'Anonymous Club a prop de Filadèlfia. El basc vol millorar el nivell mostrat a l'últim Major, al Masters d'Augusta, i competir amb els grans favorits una vegada més, el nord-irlandès Rory McIlroy i el nord-americà Scottie Scheffler.
Tornem al futbol, falta un mes perquè comenci el Mundial, que es disputarà als Estats Units, al Canadà i Mèxic, 30 dies on l'organització encara té feina per fer, Jan.
El Mundial, que serà el més gran de la història perquè hi participaran 48 seleccions, no està exempt de polèmica. El tema més candent aquests últims mesos és la participació de l'Iran al Mundial, per la guerra entre aquest país i els Estats Units. En principi, la participació del país asiàtic no està compromesa, però la Federació Iraniana ha demanat algunes garanties per acudir al Mundial. D'aquest tema en va parlar el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, quan la FIFA es va plantejar excloure l'Iran del Mundial i incloure Itàlia.
Els Estats Units no han dit en cap moment que no puguin venir. El problema amb l'Iran no és amb els seus esportistes, és amb els acompanyants que puguin tenir alguna connexió amb la Guàrdia Revolucionària Islàmica. A ells no els deixarien passar. No sé d'on ha sortit aquesta informació més enllà de l'especulació sobre que l'Iran decideixi no participar-hi i que Itàlia pogués ocupar el seu espai.
Un altre tema molt polèmic són les entrades, amb preus que superen els 10.000 dòlars com a conseqüència d'un sistema de venda dinàmic que ha implementat la FIFA, que fa que els preus s'adaptin a la demanda de cada partit. A més, anar fins a l'estadi MetLife de New Jersey des de Manhattan en transport públic, per exemple, tindrà un afegit de 105 dòlars a banda del preu de l'entrada.
El nostre missatge avui és que els nostres fills a Gaza tenen dret a la vida i a l'esperança. Haurien d'estar en els camps esportius i no en fosses comunes ni morgues.
I acabem amb el personatge del cap de setmana, que avui, més que un personatge, Marta García, és una competició.
I una de molt especial, la Marató de Palestina, que s'ha fet en Betlem, tot i que ha celebrat enguany la desena edició. Ara feia alguns anys que no se disputava per la nova ofensiva de l'exèrcit israelí en el 2023 sobre la franja de Gaza, que l'ha deixada totalment destruïda. La prova transcorre a través del campament de refugiats d'Aïda i el mur de separació israelià que aïlla la Cisjordània ocupada. I, òbviament, per motius obvis, amb aquest mur de limitació de l'espai, els participants han de fer dos voltes al recinte per completar els 42 quilòmetres i 195 metres. Han participat un 2.000 atletes, bona part d'ells de Gaza. Esta marató va néixer el 2013 amb l'objectiu, com sentíem al principi, d'un dels organitzadors, Hassan Al-Rai, per lluitar pels drets dels seus infants i denunciar la restricció de la llibertat de moviments del poble palestí.
Fins aquí el repàs d'actualitat esportiva a les 7. Més esports al tot costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.